Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Forta caiguda de la inflació aquest mes de setembre, de la mà dels aliments, la llum i els carburants, ha baixat 8 dècimes i s'ha situat de mitjana al conjunt de l'Estat en l'1,5%, el nivell més baix des del març del 2021, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Almenys 15 morts en els nous bombardejos israelians a la zona fronterera entre el sud del Líban i Síria. Entre les víctimes hi ha 5 soldats sirians. Els atacs israelians d'aquesta setmana han deixat més de 700 morts i de 2.000 ferits i desenes de milers de desplaçats, 30.000 dels quals han fugit a Síria. El secretari de Transició Ecològica veu compatible l'ampliació de l'aeroport amb la protecció de l'ecosistema del Delta del Llobregat. Jordi Sargatal, ornitòleg i naturalista, abans d'entrar al govern, defensa que les pistes es puguin reorientar cap al mar i es creïn zones humides a l'interior del Delta aprofitant terres agrícoles de baix rendiment. L'Ajuntament de Maó admet que la meitat de la població del municipi fa un mes que rep aigua no potable. El consistori ha tancat la planta que subministra l'aigua i reconeix que l'empresa concessionària els va informar, però un error, diuen, de protocol intern va fer que no s'actués abans. L'oposició reclama responsabilitats. Salut Pública revisarà tots els casos amb símptomes similars a la polio per detectar possibles infeccions a casa nostra. Això després de la detecció del virus en aigües residuals de Barcelona. El risc de transmissió és molt baix perquè la cobertura vacunal és molt alta, però es vol evitar el risc de qualsevol brot de malaltia que pot ser greu. El Departament d'Interior activa aquest cap de setmana les batudes per retirar armes blanques de la via pública. Els Mossos d'Esquadra ja s'han desplegat aquesta nit passada i tenen previstos controls per retirar navalles a totes les demarcacions, amb especial atenció a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El Papa Francesc assegura que els abusos a menors són la vergonya i la humiliació de l'Església. Ha demanat disculpes des de Bèlgica, on ha estat de visita oficial. Montserrat repassa els 1.000 anys d'història del monestir a través d'una exposició d'art amb peces mai vistes pel públic. El més impactant és un vestit de la Mare de Déu de principis del segle XX i l'original del llibre vermell, que feia 30 anys que no s'exposava. Els esports.
El Barça ha estat sancionat amb 10.000 euros i l'impossibilitat de vendre entrades per al partit al camp de l'Estrella Roja, la Champions, per la bandera nazi que van mostrar els seguidors radicals blaugrana al camp del Mònaco. L'Espanyol, de la seva banda, està pendent de la sanció que els pot imposar el comitè de competició pel got de plàstic que va llançar un seguidor blanc i blau a l'àrbitre de l'Espanyol 1, Villarreal 2. En hoquei patins, avui es disputen les semifinals de la Lliga Catalana Masculina, un quart de set, Lleida-Calafell, i a tres quarts de nou, Sant Just-Igualada.
I el temps s'ha assolellat i amb vents moderats de mestral, amb algunes ratxes fortes a la Costa Brava Nord, sud de Barcelona i les Terres de l'Ebre. De nit i matinada el vent serà més intens al sud de Tarragona, ennuvolat i algunes pluges a la Vall d'Aran al llarg de la tarda i xàfecs a l'interior de les comarques de Girona, la Selva i el Montseny. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comença un cap de setmana, el darrer del mes de setembre, en què tots aquells que agafeu trens habitualment heu d'estar més previnguts encara del que passarà. D'entrada, demà es talla per obres l'R2 de Rodalies entre Gavà i Barcelona-Sants. El trajecte es farà per carretera en autocar. Això afecta de ple el tren per anar a l'aeroport, perquè, de fet, les obres són per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport i per desplegar també un nou sistema de senyalització. Però és que, a més, a partir de dimarts 1 d'octubre comença un altre tall que durarà 5 mesos entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres, en aquest cas, del corredor mediterrani. I això suposarà un canvi radical de mobilitat per als usuaris de l'Ebre i Tarragona. Per això anirem a fer un programa especial dimarts des de l'estació de Sant Vicenç de Calders. Per cert, que parlant de l'aeroport, avui hem sentit com el nou secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, que és ornitòleg i havia estat director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, defensa que és compatible ampliar la instal·lació i alhora protegir els ocells del delta de Llobregat sempre que les pistes, diu, es puguin reorientar cap al mar. Aquest també és un cap de setmana en què s'activen les batudes policials per trobar i retirar navalles i ganivets que es puguin portar a la via pública. Després del bon resultat per les festes de la Mercè a Barcelona i Santa Tecla a Tarragona, ara es posa especial atenció en tota l'àrea metropolitana, Lleida i també la comarca del Bages, especialment en aquells espais on sempre es registren més conflictes. I sabrem quins passos ha de fer el Departament de Salut després de la detecció del virus de la polio en aigües residuals de Barcelona. Una malaltia que gairebé es considera erradicada, que pot provocar paràlisi i que es converteix en una prioritat del govern a l'hora de revisar possibles casos en els CAPs que hagin pogut passar, deia, per desapercebuts. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Però abans de parlar de mobilitat, una última hora que ens porta fins a l'Ajuntament de Barcelona, on Ada Colau s'ha quedat sola en el ple qüestionant la celebració de la Copa Amèrica que va promoure quan era alcaldessa de la ciutat. La majoria del ple ha tombat una proposta dels comuns que reclamava ara una auditoria sobre la competició i que no es torni a celebrar més a Barcelona aquesta Copa Amèrica de vela. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
Colau ha qüestionat la gestió econòmica amb diners públics de l'esdeveniment i ha defensat una auditoria quan acabi la competició com un exercici de transparència i autocrítica.
Creiem que s'ha de fer una revisió com un exercici de transparència amb la ciutadania. S'ha de qüestionar perquè, a més, s'han donat avantatges fiscals molt importants als organitzadors en base a unes dades que avui sembla que podrien ser falses. Per tant, s'hauria de revisar això, s'hauria de revisar si hi hauria d'haver un retorn de diner públic i, amb tots aquests dubtes sobre la taula, nosaltres apostem perquè no es repeteixi una altra edició de la Copa Amèrica.
El tinent d'alcaldia de promoció econòmica, Jordi Valls, li ha replicat assegurant que no hi ha hagut cap perjudici a les arques municipals ni cap endeutament.
El que fan és una autocrítica victimista que pretén eludir qualsevol responsabilitat sobre els seus propis actes. Aquest govern complirà escrupolosament els acords que vostè van signar. Si han canviat d'opinió, si les seves posicions són inconsistents i creuen realment que allò que van signar, com ara diuen, és una gran estafa a la ciutadania, crec que és de vostès a qui correspon donar explicacions.
La resta de grups de l'oposició han acusat els comuns de fer un exercici de cinisme per fotografiar-se amb la Copa Amèrica quan eren al govern i posar-se darrere la pancarta ara que són a l'oposició. L'alcalde Collboni no ha estat present al debat.
Atenció, si aquest cap de setmana us heu de moure amb Rodalies per la línia del Garraf o agafeu el tren per anar a l'aeroport. Demà diumenge, l'R2, amb les seves ramificacions nord i sud, estarà tallada per obres entre Barcelona, Sants i Gavà. Aquest tram es farà amb autocars. Però repassem el dispositiu previst. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Marta.
D'entrada, què haurà de fer, Mireia, demà i diumenge, qui necessiti moure's per la línia del Garraf?
Si va o bé de Barcelona, haurà de combinar tren i autobús. N'hi haurà de directes entre Gavà i zona universitària Palau Reial de Barcelona, que enllaçaran amb el metro i altres autobusos de TMB, i d'altres amb parades a Viladecans i al Prat del Llobregat.
Cada quan sortiran autobusos des de Gavà i des de zona universitària?
Renfe ha previst un transport alternatiu per carretera amb una capacitat per a 3.500 usuaris l'hora. La manera com funcionarà ens l'ha explicada a Catalunya Informació el director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona.
Pràcticament hem contactat 200 autobusos, el que volem és una freqüència tipus carrusel. A mesura que el viatger vagi arribant a Gavà o a zona universitària per sortir cap al sud, pugui disposar de busos i a mesura que es van omplint sortiran cap a la seva destinació, sigui Gavà o Barcelona.
Aquesta és la línia de l'aeroport. Mireia, com quedaran les connexions amb tren amb la T2?
Aquí es derivarà el metro. Recordem que la línia 9-Sud no forçosament s'ha d'anar a buscar zona universitària. Hi ha estacions intermèdies que es cursen el trajecte perquè s'hi pot transbordar des d'altres línies de metro.
La connexió a l'aeroport quedarà garantida mitjançant el servei de TMB de la línia 9-Sud, ja sigui a Collblanc o alguna altra parada que pugui venir a bé al viatge que vull desplaçar fins a l'aeroport. Si tu vens a Sants que són normalment agafaries el tren, tens l'opció d'anar fins a Collblanc i de Collblanc, línia 9-sud, fins a l'aeroport.
Què passarà amb els trens regionals?
Es desviaran per Vilafranca del Penedès. No hauran de fer transbordament els autobusos, però trigaran mitja hora més.
I finalment, Mireia, per què es fa aquest tall a la R2?
És per les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport i per desplegar un nou sistema de senyalització.
I tot això a les portes, com deia, d'un altre tall de més transcendència, perquè durarà 5 mesos.
Sí, dimarts comença el tall entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per obres del corredor mediterrani. Per tot plegat, a partir d'avui, els dos trens intercity diaris per sentit entre Barcelona i Llorca, Cartagena, s'unifiquen en un de sol que tindrà el doble de cotxes. Els viatgers d'Alacant o Múrcia hauran de fer transbordament a València.
Doncs tota aquesta afectació, a partir de dimarts dia 1 d'octubre, l'explicarem amb un programa especial que farem d'aquest Catalunya al dia des de l'estació de Sant Vicenç de Calders, connectant també amb Tarragona, amb Tortosa, amb Reus, amb les connexions, com deia, on tinguem les repercussions i haguem traslladat els nostres companys. Sentíem que una de les obres, la de la R2, és perquè s'està fent una nova senyalització, però també per tot el dispositiu per arribar fins a l'aeroport. Doncs bé, el govern no descarta que l'ampliació d'aquest aeroport del Prat passi per canviar l'orientació de les pistes i proposa zones humides a l'interior del Delta per garantir la protecció de les aus, com ja havia dit Aena Montse Poblet.
Sí, Jordi Sargatal, el nou secretari de Transició Ecològica, veu compatible l'ampliació de l'aeroport del Prat amb la protecció dels ocells del Delta del Llobregat, però no descarta haver de reorientar les pistes per aconseguir-ho. Són declaracions als matins de TV3.
Respecte a les pistes, és evident que l'ideal seria aquestes que sortissin al mar. També és veritat que pot ser més car, pot ser més complicat en el temps, però s'ha de tenir en compte.
L'ornitòleg, que va ser director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, s'alinea amb el que ja havia proposat Aena i aposta per crear unes zones humides a l'interior del Delta perquè s'hi puguin desplaçar els ocells, als quals s'alterarà l'hàbitat si s'amplia l'aeroport.
Seria en algunes terres agrícoles de poca qualitat, zones que ja s'inunden a vegades, per tant, aquelles zones que s'inunden, que tenen poca qualitat agrícola, aprofitar-les per fer dissenyar unes zones humides, que això s'ha fet en alguns llocs, ho hem fet als Aiguamolls de l'Empordà i al Delta de l'Ebre, dissenyar ja de manera que siguin el màxim d'habitables pels ocells, de manera que sigui un lloc molt atractiu.
Una de les últimes mesures adoptades per l'anterior govern va ser augmentar en un 150% la superfície de la ZEPA, la zona d'especial protecció d'aus del Delta del Llobregat. La mesura, que respon a les pressions d'Europa per millorar la protecció d'aquests ocells, condiciona la possible ampliació de l'aeroport, però no necessàriament la impedeix.
Sargatal, Montse també ha donat pistes del que pot passar amb el parc eòlic al Golf de Roses, oi?
Sí, admet que es faci com es faci, el parc eòlic tindrà un fort impacte visual, però es mostra partidari de tirar-lo endavant si els prototips de molins que s'hi posaran l'any vinent no tenen grans efectes sobre l'ecosistema marí i les aus que viuen a la zona.
M'espanta perquè pot quedar supermalament allà de lleig. Ara, fa falta, aquesta energia fa falta seguríssim. Ara, si en posem 3 i veiem que realment allò és un turmix que cada dia trinxa no sé quants ocells, si no queda cap balena a 500 milles a la rodona per les zones electromagnètiques, si no hi ha un peix no sé què, voldrà dir que ho hem fet malament i això no es pot posar. Ara, siguem honestos, si realment veiem que és compatible amb els ocells i no hi ha altres danys col·laterals, llavors ho hem de fer amb 7.
L'última paraula sobre el parc eòlic de Roses, de totes maneres, l'ha de donar el govern espanyol.
El Departament d'Interior activa aquest cap de setmana les batudes per retirar armes blanques de la via pública. Els Mossos d'Esquadra ja s'han desplegat aquesta nit passada i tenen previstos controls per retirar navalles a totes les demarcacions. Miquel Jarques, posarà especial atenció a la ciutat de Barcelona.
Sí, a la capital catalana i a la seva àrea metropolitana. És aquí on entre el gener i l'agost d'aquest any, segons les últimes dades, s'han localitzat el 71% de les armes blanques que s'han requisat. Però es faran batudes també a Lleida o Manresa. Avui està previst que comencin a la tarda el transport públic i s'allarguin fins a la matinada en zones d'oci nocturn. Són espais que han triat els Mossos per la seva especial conflictivitat. Ho avançava la consellera Núria Parlon en la presentació del pla estratègic per a un espai lliure d'armes.
Hi haurà una definició del que anomenarem els espais de protecció reforçada. Des de les regions policials es definiran aquests espais on hi haurà dispositius, molts d'ells conjunts, policies locals o bé altres operadors de seguretat en determinades circumstàncies, per retirar el major nombre d'armes blanques possibles.
Aquest pla d'AGA reforçat també inclou una campanya informativa i preveu controls policials mixtos dels Mossos i les policies locals, també en centres educatius i zones comercials. Interior també implicarà les empreses de seguretat en alguns d'aquests operatius. De fet, van ser ells, els agents de seguretat, els guàrdies jurats, els que van avançar a Catalunya Informació que proposarien fer control sobretot al transport públic. Sergio Sánchez és el portaveu del sindicat ADN, majoritari als vigilants de seguretat.
Fer controls a les 7 de la tarda, a les 6 de la tarda, perquè tota aquesta joventut es mou per transports públics. Control d'accessos conjuntament interventors, vigilants de seguretat i policia, policies locals o Mosso d'Esquadra. D'aquesta manera traurien moltes armes perquè després, quan són les 10, les 3 de la matinada, la gent veu i ajuntem alcohol, festa, armes, i això ja no es controla.
Miguel, a quines sancions s'exposen les persones que portin navalles a sobre?
Sí, doncs la tinença d'armes blanques sense justificació comporta una sanció administrativa mínima de 600 euros. Això també ho volen endurir. Quan la fulla de la navalla supera els 11 centímetres, segons Interior, es considera una arma il·legal. Entre els mesos de gener i l'agost, a Catalunya, es van intervenir 6.200 armes blanques.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Aturem aquí un moment el relat de l'actualitat perquè hem de mirar com tenim la xarxa del transport públic i també la situació, carreteres i autopistes. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs, si sortiu ara a la carretera us trobareu cua compacta a la P7 de l'Ametlla de Mar al Perelló, al Baix Ebre, sentit l'Ampolla per una topada, i la C58 del Nus de la Trinitat a Montcada, sentit Terrassa, per un vehicle avariat afectant la Pota Nord des de Santa Coloma i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. A banda, la Ronda Litoral també amb retencions de Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat. I un anunci, perquè pel que fa a l'interior de la ciutat de Barcelona, aquest matí ha estat tallada la Meridiana a l'altura de Fabra i Puig i posteriorment la Diagonal, fins fa poca estona a l'altura de Palau Reial. Això amb motiu de la vaga general per donar suport a Palestina, convocada per diversos sindicats i entitats d'estudiants, i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha advertit de diferents protestes al llarg de la tarda que poden complicar la mobilitat per la ciutat. Per tant, si us heu de moure per l'interior de la ciutat de Barcelona aquesta tarda, feu-ho amb metro. Això és tot.
Doncs ara ens queda la previsió del temps per avui i el cap de setmana amb en Dani Ramírez.
El temps canviarà poc les properes hores pel que fa a l'aspecte del cel, tot i que en algunes comarques s'incrementarà la nuvolositat aquesta tarda i pot arribar a ploure a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, nord de l'Alta Ribagorça, nord del Principat d'Andorra, més aviat la segona meitat de la tarda i fins al vespre. Nevaria cotes altes, 2.500 metres, anirà baixant la temperatura. El Pirineu es notarà força la propera nit i matinada. I de nit ja podria nevar cap a 2.000 metres. Sempre tot plegat, poc, anecdòtic, testimonial, no pas cap gran nevada. D'unes 5 litres per metre quadrat en aquest sector del Pirineu. Fora de l'àrea pirinenca, destaquem algun sector de la Garrotxa, d'Osona, la part de Guilleries, Collsacabra, potser cap al Montseny, de nit, punts al Maresme, barcelonès, algun ruixat pot caure aquesta tarda, de forma breu, de forma vist i no vist, és a dir, de poca durada, i en general dominarà el sol, temperatures que de dia baixaran, màximes de 20 a 25 a bona part del país, però arribant a 27-28 en punts de la costa, l'àrea de Tarragona, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, fregant en aquest sector els 29, però vaja, no seran els 30-35 graus que vam tenir ahir en punts de Girona. Aquí poden baixar 6 o 8 graus als termòmetres. La propera nit, ventada forta de mestral cap a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre, Baix Camp, sobretot també sud de Tarragona. I demà, algun ruixat ja és possible al matí a les comarques del sud de Girona, pluges a la Vall d'Aran, Pirineu, l'Alt Pirineu, si neva poquet cap a 1.700 metres, i a la tarda ja la cosa fa un tomb, perquè podria haver-hi ruixats i una tempesta forta en punts de Girona, Barcelona, sobretot ja al vespre cap al Maresme, i a la nit, o la nit matinada de diumenge, a l'àrea de Barcelona, Baix Llobregat, Delta del Llobregat i punts del sud del Maresme. Una tempesta intensa, poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho adverteix amb un avís al Meteocat.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Salut revisarà tots els possibles casos de pòlio que hagin pogut passar desapercebuts després que el cap de setmana passat es va detectar el virus en aigües residuals de Barcelona. La troballa ha causat alerta en les autoritats sanitàries perquè es tracta d'una malaltia que pot ser greu, que fins i tot pot provocar paràlisi i que gairebé es considera erradicada al món Purificació Barcelona.
Sí, per això el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha reconegut al Matí de Catalunya Ràdio que es podria haver escapat el diagnòstic d'algun possible cas a casa nostra.
Però és una malaltia en la qual el professional sanitari tampoc pensa molt perquè és molt rara a casa nostra. Llavors, si hi ha símptomes compatibles amb aquesta malaltia, semblants a les meningitis o unes certes paràlisis de les extremitats inferiors, podem haver diagnosticat altres malalties o no haver pensat realment en la pòlio. Per tant, hem avisat als centres sanitaris que revisin tots els casos.
Salut ha establert el protocol per a aquests casos i la intenció és estar-hi molt a sobre per poder eliminar qualsevol risc d'un possible brot.
És una malaltia que està pràcticament erradicada en tot el món. L'OMS està molt a sobre. Per tant, això es va detectar i en aquell moment ja vam posar en marxa el protocol, el pla que hi ha a nivell estatal, i com que és una malaltia pràcticament extingida, volem estar molt a sobre perquè no tinguem cap expansió de la malaltia a casa nostra i arreu.
I Esteve Fernández recorda que la detecció s'ha fet en aigües residuals i que, per tant, beure aigua de l'aixeta és totalment segur.
A més, el risc de transmissió és baix perquè la majoria de la població està vacunada.
Sí, la pauta és de 3 dosis i de fins a 4 en joves i adolescents. El secretari de Salut Pública recomana recórrer al centre d'atenció primària per comprovar la pauta vacunal i aquells que no s'hagin vacunat que s'ho repensin.
Tenim persones no vacunades que no s'han fet tota la pauta de vacunació. Només amb una vacuna ja la immunitat és molt alta. Pot haver-hi gent que no s'hagi vacunat per altres motius. Aquestes persones estan a temps de pensar-s'ho i, evidentment, acudir als serveis sanitaris a vacunar-se. I si algú té dubtes, és tan fàcil com contactar amb els serveis sanitaris i demanar com està el seu estat vacunal.
La cobertura vacunal contra la pòlio a Catalunya és molt alta, el 95% amb pauta completa i del 97% amb una sola dosi de la vacuna.
A la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, avui organitzacions del sector han alçat la veu en relació amb un dels temes que més preocupa actualment, que és la malaltia de la llengua blava, que afecta granges de vaques i ovelles amb desenes de focus a Catalunya. Unió de Pagesos denuncia que hi ha hagut falta de subministrament de vacunes per part del Departament d'Agricultura. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I per tant això preocupa perquè retarda el procés per protegir el bestiar.
Sí, cal tenir en compte que la vacunació és obligatòria quan es detecta un cas de la malaltia en un radi de 150 quilòmetres, però l'objectiu és que s'acabin immunitzant tots els caps de bestiar del país. La conselleria confia que el procés es pugui completar aquesta tardor durant el mes de novembre, però des d'Unió de Pagesos creuen que ha faltat agilitat. Jordi Armengol és responsable de ramaderia del sindicat.
Ha donat molts problemes d'abastiment de vacunes. És un sector petit, és un sector que hem de protegir i que no ens podem permetre el luxe de perdre un sol ramat, no? I amb això, doncs, bueno, el departament ha mostrat, doncs, ha estat poc àgil al moment de comunicar, eh? Jo crec que hem agafat amb el peu canviat.
La llengua blava és una malaltia infecciosa que es transmet per picades de mosquit. En aquest sentit, des de l'organització Assaja, el seu president a Lleida, Pere Roquer, reclama seguir ampliant la vacunació, però també que es facin fumigacions.
Tots aquests marges de rius, illeres, de llacs, han de ser netejats per evitar que es produeixi aquest tipus d'insectes que acaba desembocant amb una malaltia.
El sector està preocupat per les repercussions econòmiques d'una malaltia que no afecta els humans, però que, en el cas de les ovelles, suposa una mortalitat mitjana d'entre el 2 i el 30%, i que pot arribar al 70% en el cas d'animals susceptibles.
Doncs també avui a Lleida, aquest matí, el sindicat Comissions Obreres ha reclamat mesures urgents perquè les empreses de treball temporal que contracten persones per les campanyes agràries hagin de complir estrictament els convenis. Asseguren que ara deixen treballadors vivint en barraques indignes, doblant les jornades laborals i fins i tot amb nòmines sense pagar. Reclamen, Noelia Casellas, també que aquestes empreses tinguin seus físiques al lloc on justament treballa la gent.
Bon dia, Marta. Sí, o com a mínim a prop. Ara expliquen des de Comissions Obreres es contacta als treballadors a través d'intermediaris d'aquestes empreses, sovint localitzades en zones com ara València, i quan aquestes persones han de fer algun tràmit o reclamació no tenen on anar. Expliquen també que ofereixen feina a persones que són en altres punts de l'Estat i que de vegades, quan arriben a Lleida pagant-se el trajecte de la seva butxaca, no tenen feina. Ventura Campo, de Comissions Obreres.
Se las deja abandonadas. No se les ayuda ni a venir ni a volver.
Esto nos hemos encontrado aquí en el pavillón 3 de los Campos Elíseos a gente que lo único que estaba intentando era volver a casa.
Per això insisteixen les administracions que cal que aquestes empreses hagin d'oferir les mateixes garanties que quan la contractació la fa directament al pagès. Cristina Rodríguez, de Comissions Obreres.
Comissions creiem que si aquestes ETTs no compleixen aquests requisits mínims, no haurien de poder operar aquí a les Terres de Lleida. I és el que demanarem a la propera reunió del dia 2 de la coordinació de la campanya de la fruita. I creiem que no pot costar bastant i que si hi ha voluntat podem acabar amb una de les principals fonts de precarització dels treballadors i treballadores en el sector del camp.
Comissions també reclama a les administracions dades clares de quantes persones treballen a les campanyes agràries.
Un altre mal de cap que tenen les explotacions agrícoles són els robatoris. Avui una desena de tractors del moviment Revolta Pagesa al camp de Tarragona s'han concentrat per reclamar mesures reals i solucions estructurals contra aquests robatoris. La protesta s'ha fet a les portes de la comissaria dels Mossos de Reus, al Baix Camp, davant d'aquest problema crònic que, de fet, fa anys que denuncien Josep Ramon Ruiz.
Volen solucions immediates als robatoris, se senten indefensos i diuen que ja és insostenible. Ramon Rojo, portaveu d'aquest moviment pagès al Camp de Tarragona.
La gent gran diu que això no ho havien vist mai. El nivell de robatoris cada vegada és més gran. Roben des de collites, xatarra, maquinària, eines, i clar, és inviable per nosaltres. No podem suportar aquest ritme de robatoris.
Els pagesos volen traslladar les seves peticions al Departament d'Agricultura, però també al de Salut. Expliquen que els robatoris de productes agrícoles s'introdueixen sense control a la cadena alimentària i que poden ser una amenaça per a la salut de les persones.
Les organitzacions polítiques i el govern prengui mesures reals, que canviïn les lleis, perquè la gent, quan robi, els surti més car del que li surt ara, i el que li compra també, que també li surti car. El que li compra, al final, està organitzat amb els lladres, i nosaltres entenem que al final són com una mena de banda organitzada, no? Uns se dediquen a robar i uns altres a comprar-los i a vendre.
Els pagesos s'han mobilitzat davant de la comissaria de Reus perquè diuen que el cos policial és el símbol de la seguretat, tot i que són conscients que controlar l'accés als camps és una feina gairebé impossible.
Segons dades dels Mossos d'Esquadra, en aquests primers 7 mesos de l'any han augmentat un 10% les denúncies per delictes de trànsit, cosa que en números absoluts es tradueix en més de 115.000. La majoria d'aquests casos es jutgen ràpid. El problema són els accidents greus, amb morts i ferits, que poden trigar anys a tenir sentència. És per això que les víctimes d'aquests casos demanen en declaracions a Catalunya Informació que es creïn jutjats especialitzats també en tots els delictes de trànsit. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què uns procediments van tan de pressa i els altres no?
Doncs mira, tu ho deies a l'entrada, perquè el que són alcoholèmies i conduccions sense permís es consideren delictes lleus i es tramita pel procediment urgent, això vol dir amb judicis ràpids que es fan en pocs dies. Sovint aquestes sentències ni es recorren perquè solen ser persones que les han enxampat més d'una vegada i fan acords per tenir penes de presó petites. El problema, com dèiem, són els accidents greus. És que d'entrada no tenim ni estadístiques perquè s'inclouen dins d'altres delictes com homicidis, intents d'homicidis i faltes i lesions. I segona, sovint s'espera a que els ferits estiguin en condicions d'anar a declarar als jutjats. Això pot fer allargar el cas 5, 6 o fins i tot 8 anys. Josep Maria Pérez Tirado, advocat assessor legal d'Stop Accidents, proposa jutjats específics.
Jutjats que es dediquin a la seguretat vial, però a la seguretat vial doble, a la que no produeixen resultat, produeixen perill, conduïen alcohol, conduïen drogues, conduïen sense carnet, però que també portin els accidents que se'n fan. I igual que tenim una fiscalia de seguretat vial, igual que tenim juzgat de violència de gènere.
Però mentre això no arriba, Maria Núria, es pot fer alguna cosa?
Doncs, segons Pérez Tirado, creu que seria ja un pas endavant fer per un cantó el judici penal al presumpte infractor i deixar per més endavant les indemnitzacions a les víctimes en un procediment per la via civil.
I que el tema penal, independentment, es pugui determinar el tipus de lesió que ha produït i es poguessi juzgar, no diria tan ràpid com els delictes sense resultat, però sí que li diria que es poguessin juzgar entre els 6 i els 12 mesos com molt.
Segons els seus càlculs, aquests judicis d'accidents greus es podien fer en un màxim d'un any.
Amb l'entrada a la presó de Puig de les Basses aquesta matinada dels considerats autors del tiroteig mortal de la nit de la Rella de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona, els Mossos donen per tancada la investigació. En total s'han detingut 6 persones i la policia, Clara Jordana, ha donat avui algun detall més de l'operatiu.
Sí, Marta. Recordem que just després de tirotejar mortalment un grup de persones que celebraven la revetlla, l'autor dels trets i els seus familiars van fugir. Segons expliquen els Mossos, de seguida van posar el focus a Pinos Puente, a Granada, perquè viuen familiars dels fugits, en una zona on últimament hi ha hagut episodis violents amb armes de foc pel mig. Van coordinar-se amb la Guàrdia Civil, però expliquen que fer-los el seguiment va ser més difícil perquè prenien mesures de seguretat per evitar que els detectessin. Finalment, a primera hora de dimarts, 3 mesos després dels fets, es va detenir al presumpte autor dels trets i a la seva dona. A la casa on s'amagaven hi tenien gran quantitat de diners en efectiu i telèfons mòbils. Els altres dos detinguts a Granada es van entregar voluntàriament i el mateix van fer els detinguts la setmana passada a Figueres. En total, 6 persones, tots família, l'autor dels trets, la seva dona, 3 cunyats i un nebot. Tots són ja a presó, menys el menor, que està en un centre d'internament.
Per cert, que els Mossos han detingut 2 persones, en aquest cas al districte de Sants Montjuïc, relacionades amb un tiroteig sense ferits al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha rebut l'avís dels veïns a les 3 de la matinada. Segons ha avançat el Nacional i ha confirmat Catalunya Informació de fons dels Mossos, les armes s'han trobat a l'interior d'un local i els detinguts estan acusats de tinença il·lícita d'armes de foc. Hem arribat en punt a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El Saló Immobiliari de District ha superat els 12.000 visitants que s'havia marcat com a objectiu. Ho va fer a la tarda, avui encara està obert. A més dels centres logístics o els habitatges de lloguer assequible, els centres de dades hi han destacat com un dels actius immobiliaris de moda. Fira de l'Hospitalet, Jordi Canal.
Bon dia. El màxim responsable de District, Juan Velayos, defensa el potencial de Barcelona, Catalunya i l'Estat per la instal·lació d'aquests centres de dades que desperten ara l'interès del sector immobiliari i els inversors.
És una tendència a l'alça segur, que tenim unes condicions per infraestructura energètica úniques i que és una gran oportunitat de generar riquesa, de generar negoci, de generar llocs de treball i economia, de la nova economia, no? O sigui, ojalà siguem jugadors i encertem amb la regulació i busquem els punts que s'han de vigilar, però ajudem a que el sector creixi i que siguem un país guanyador també amb aquest asset class nou.
Pel que fa als habitatges assequibles, de compra o lloguer, insisteix que hi ha interès per part dels promotors i els inversors en fer-ne. I llança una proposta a l'administració. Diu que un jove que compri un pis destina el 25% que paga a impostos i demana la manera d'alleugerir-los.
Parlant d'habitatges, al poble de Font-rubí, a l'Alt Penedès, hi ha polèmica per la construcció de 7 cases adossades unifamiliars en una àrea boscosa que hi ha dalt d'un turó. Els veïns s'hi oposen, però l'Ajuntament diu que no ho pot impedir perquè es tracta de terreny classificat com a urbanitzable. Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Els veïns s'han organitzat per evitar que es construeixin les cases?
Sí, han creat el col·lectiu Salvem Font-rubí i han presentat 100 d'al·legacions al projecte que ara s'estan analitzant. Creuen que la llei té marge d'interpretació quan es tracta de preservar els valors històrics, culturals o patrimonials. En tot cas, pensen arribar fins on calgui per mantenir els valors d'aquest espai natural de Font-rubí de Dalt, que és el nucli original del municipi i que està en un turó d'uns 700 metres d'alçada que li permet ser el balcó del Penedès. Una de les veïnes, Maria G. García, considera que aquestes vivendes malmetrien un entorn singular.
Considerem que aquest és un projecte inoportú, innecessari i molt agressiu. Aquí va néixer el municipi de Font-rubí. Aquest és el nucli històric més important. Tenim les restes del castell allà dalt, un castell del segle X. Tenim una església del segle XII. A veure, totes aquestes qüestions, el capital no li dona valor, però el veïnatge sí.
L'alcalde, Xavier Lluc, diu que no s'hi pot oposar i dona aquestes raons.
És urbanitzable des de l'any 2000, i hi ha hagut algú que ha dit, ara jo aposto per això, aposto per urbanitzar aquesta zona. Nosaltres, legalment, no ens podem negar de cap manera allò que allò s'urbanitzi. Estaríem prevaricant. Aquest planejament està aprovat, és vigent. Qualsevol cosa en contra d'això, fora anar en contra de la llei, que no hi anirem.
Al nucli i a tot Font-rubí, de fet, hi ha cases deshabitades i fins i tot amb risc d'enfonsament.
Els càmpings de les comarques de Girona estan satisfets perquè cada vegada tenen més clients fora dels mesos d'estiu, ho evidencia un estudi que han elaborat. Per tant, això els permet allargar la temporada i, de retruc, contractar personal més qualificat perquè poden oferir contractes de més durada. Laia Claret, què més diu aquest estudi?
Hola, Marta, bon dia. Doncs mira que, a més, els càmpings de Girona cada vegada tenen més clients i que aquests que venen
passen més nits aquí. L'any passat van rebre 1,5 milions de turistes. Aquest estiu la xifra de pernoctacions pràcticament ha estat la mateixa respecte a l'any passat, al 2023. Però, en canvi, en els mesos de gener i març el creixement va ser del 100%, i entre l'octubre i el desembre l'increment supera el 150%, asseguren. Una xifra que també suposa que els càmpings puguin donar continuïtat i, per tant, experiència i estabilitat als treballadors. Pel president de la Federació Catalana de Càmpings i de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, això és important.
Tenim una temporada llarga que ens permet seduir talent i mantenir el talent, no? I aquí és on realment el sector ha treballat moltíssim, no solament, diguem, desestacionalitzem, sinó preparant les instal·lacions per poder desestacionalitzar. Hi ha càmpings en aquest moment que ja estan funcionant 6, 7, 8, a 9 i 10 mesos l'any, no? I això professionalitza molt més el sector.
La majoria de clients que venen fora d'estiu arriben del centre d'Europa. I és que, si parlem de càmpings, Girona és un referent, segons Gota Negra.
Girona és la gran destinació de càmping, no solament de Catalunya, sinó la destinació de càmping, en aquest moment podem dir, més potent de tot l'estat espanyol, no?
Segons l'estudi, es calcula que l'impacte econòmic que tenen els càmpings gironins és de més de 1.500 milions d'euros. I és que asseguren que la Costa Brava concentra pràcticament el 31% dels càmpings catalans.
Gràcies, Laia. L'Ajuntament de Vallfogona de Ripollès porta tota la setmana tancat perquè no té internet. Sense connexió no poden fer cap dels tràmits habituals i el pitjor és que a hores d'ara no saben encara quan tornaran a estar operatius. En Roger Santaló, Girona, què els diu la companyia?
Doncs només els agafen l'avís que hi ha una incidència amb internet, però des de l'Ajuntament es queixen que no tenen un interlocutor que els hi expliqui ni el motiu de l'avaria ni quan hauran d'esperar. L'alcalde de Vallfogona és Esteve Font.
Si hi hagués algú que poguéssim parlar i ens digués, oita, passa això i dilluns, doncs, en tindreu. Doncs mira, paciència. Però el problema és que no ens diuen ni si serà un dia o serà l'altre o serà una setmana o 15 dies o quants dies estarem així.
A l'Ajuntament estan preocupats perquè han de fer tots els tràmits per vies digitals. Això els ha portat a viure situacions insòlites.
El que empipa és que no, els treballadors de l'Ajuntament han hagut de marxar d'allà i anar a treballar fora, a casa seva. N'hi ha que viuen allà a Ripoll, però al final no tenen els programes per fer-ho i tot plegat fan el que poden.
A banda de l'Ajuntament...
Així han pogut demanar i justificar.
Disculpa, Roger, disculpa que t'he tallat. Deia que a banda de l'Ajuntament hi ha més llocs de Vallfogona on tenen problemes amb l'accés a internet.
Sí, l'escola, per exemple, va estar tota la setmana passada sense connexió, però ja ha resolt la incidència. Però hi ha una desena de cases que a hores d'ara també estan afectades per l'avaria. L'única solució que els ofereixen és donar-los dades il·limitades de mòbil, però, segons Font, això és insuficient.
Depèn que tens que fer, et serveixen. Però si tens que baixar o pujar documents o coses d'aquestes, hi ha gent que treballa des de casa que no li va bé. O sigui, no, se li queda tot bloquejat. O sigui, a la que descarrega algú o baixar algú o algun document que té que passar o coses d'aquestes, se li bloqueja tot.
Les més afectades ja porten 10 dies sense servei d'internet i sense previsió de recuperar-lo.
Gràcies, Roger Santaló. Els treballadors de la planta de compostatge de Botarell al Baix Camp posen punt final a 25 dies de vaga després de tancar un preacord amb l'empresa pública, Secomsa, per millorar les condicions salarials i laborals. Això vol dir que més d'una vintena de pobles del Baix Camp i 4 de l'Alt Camp recuperen el servei habitual de la recollida selectiva de brossa. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què inclou aquest preacord?
Doncs, bàsicament, tots els punts essencials que reclamaven els treballadors, la reducció de la jornada laboral a les 35 hores setmanals a partir de l'1 de gener del 2025, una pujada salarial del màxim legal permès, un increment del complement d'antiguitat i, a més, la renovació de part de la flota de camions. El representant dels treballadors parlen de victòria històrica. El delegat de la CGT a Secomsa, Ignasi Risalde, diu que l'acord satisfà la plantilla.
Hem arribat a un acord després de quasi un mes d'una dura negociació. Creiem que ha estat una victòria contundent. Espero que aquest acord es beneficiï l'empresa també, els treballadors i, evidentment, el ciutadà.
El Consell d'Administració de Secomsa preveu ratificar aquest acord en una setmana. La vaga, que va arrencar el 2 de setembre, estava motivada sobretot per l'estancament de les negociacions del nou conveni. Doncs bé, segons els treballadors, el preacord també inclou reobrir negociacions per tenir un nou conveni en un termini de 3 mesos.
2:15 de 2, el Pirineu i les Balears es cursen distàncies. Aquest cap de setmana s'estrena una nova ruta aèria que connecta l'aeroport de la Seu d'Urgell amb el de Son Sant Joan, a Palma. Hi haurà avions 2 vegades per setmana i el trajecte amb prou feines arribarà als 90 minuts. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, avui a l'aeroport d'Andorra la Seu s'enllesteixen els últims preparatius per aquesta nova ruta aèria que obre moltes possibilitats. D'una banda, per la gent del Pirineu, que ho tindrem molt més fàcil per anar a les Balears, però també pels mallorquins, que es podran plantar a Andorra ara en una hora i mitja.
És una cosa que doncs, abans no existia, és una millora tant per Andorra, no, evidentment, per intentar desenclavar el país, facilitar que els habitants doncs, es puguin desplaçar de manera més fàcil, però no només a Andorra, sinó també per tota la zona de l'Alt Urgell.
David Forner és secretari d'Estat de Mobilitat i Transports del govern d'Andorra i és que aquesta ruta aèria l'ha impulsat el govern andorrà. Han arribat a un acord amb Air Nostrum perquè ofereixi aquests vols i no només això, també cobrirà les possibles pèrdues econòmiques de l'operativa.
D'altra manera, doncs, amb aeroports així nous, aeroports petits, com també passa no només aquí, com passa també a altres llocs que potser no hi ha tanta demanda, doncs s'ha d'intentar incentivar, no, a les companyies que vulguin operar.
Recordem que l'aeroport de la Seu d'Urgell és de la Generalitat, però el govern d'Andorra participa en la gestió i busca rutes aèries com aquesta de Mallorca o una altra connexió setmanal a Madrid que ja funciona fa un parell d'anys.
El govern municipal de Vilanova i la Geltrú s'avé ara a treballar per resoldre la situació de dos treballadors municipals amb incapacitat permanent. Van rebre una carta en què se'ls notificava l'extinció del contracte, fet que ha provocat la protesta dels sindicats i tota l'oposició que demana la dimissió del regidor de Recursos Humans. Montse, aquesta resposta significa un canvi en el discurs que ha mantingut l'Ajuntament fins ara?
Així ho assenyala la resta de partits que creuen que a l'equip de govern li ha faltat humanitat i diàleg. A continuació, l'Ajuntament ha respost en un comunicat que treballa per resoldre la situació dels treballadors afectats a qui un tribunal mèdic ha decretat la incapacitat permanent. L'oposició, en una roda de premsa conjunta, demana respecte pels drets de tots els treballadors i que s'actuï en diàleg. Conxi Martínez és regidora del primer partit de l'oposició, Esquerra Republicana de Catalunya.
Primer s'hauria d'haver donat una resposta com a persones, com a treballadores municipals d'aquest ajuntament. Aquestes persones no han rebut resposta, sinó que l'únic que van rebre és aquest expedient o carta d'acomiadament.
L'oposició ha demanat la readmissió immediata dels dos treballadors i la dimissió del regidor de Recursos Humans. La resposta de l'Ajuntament, tot seguit, ha estat dir que treballa per readmetre'ls.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Avui torna a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat l'Indie Dev Day, la fira de videojocs independents més gran del sud d'Europa. La mostra, que enguany té una forta presència internacional, acull fins diumenge més de 155 estudis professionals i s'hi podran testejar 190 jocs, Montse Mas.
Sí, un dels jocs que es preveu que provocaran més cues entre els visitants és Hotel Barcelona, una col·laboració molt esperada a Igore entre els desenvolupadors japonesos Suda 51 i qui parla Hidetaka Suehi, més conegut com a Sueri.
Ja que el joc es diu Hotel Barcelona, no podíem faltar en aquesta fira. De fet, ara mateix no som al Tokyo Game Show, al meu país, per poder ser aquí.
És un bon exemple de la creixent internacionalització de la fira, com celebra el seu director, Daniel Santigosa.
Vamos a ser una feria muy internacional, con una gran cantidad de speakers y de invitados internacionales, prensa internacional también. Tenemos uno de las áreas de business más grandes de los eventos de videojuegos de Europa y ahora mismo se consolida un poco como la feria más grande de industria del videojuego del sur de Europa.
Per als aficionats, la fira és una gran oportunitat de provar jocs nous i per als estudis de provar-los amb el públic abans de treure's al mercat. Aquest estudiant de videojocs avui ha descobert Altered Alma, l'últim producte de l'estudi Two Awesome Studio d'Alejandro Santiago.
No lo conocía de antes, pero la verdad es que he visto la carátula, estaba pasando y la verdad es que tenía muy buena pinta, así que quería probarlo.
Bueno, veure el feedback dels jugadors, bàsicament que els jugadors juguin, vagin coneixent el joc, no? Per quan arriba el moment del llançament tinguin suficient comunitat per poder vendre el videojoc.
L'Indie Dev Day espera igual a la xifra rècord d'assistència de l'any passat, quan va rebre més de 12.000 persones.
El Museu de Montserrat inaugura, a motiu del mil·lenari del monestir, l'exposició Montserrat 1000 anys d'art i d'història, amb peces mai vistes pel públic. El més impactant és un vestit de la Mare de Déu de principis del segle XX i l'original del llibre vermell, que feia 30 anys que no s'exposava. Anem fins al monestir de Montserrat. Natia Dell, quina és la importància d'aquest llibre?
Hola, bon dia, què tal? Doncs bé, és un còdex del 1399, pergamí amb cal·ligrafia gòtica, considerat un dels exemples físics més importants per entendre no només la història del monestir, sinó també la música medieval. de l'Espanyola i Europea, i on també s'explica el miracle de la Mare de Déu i una col·lecció de sermons. Guardat a la Biblioteca de Montserrat, l'últim cop que es va exposar aquesta peça excepcional, que fa un parell de pams d'alçada, va ser el 95. Marc Sureda, comissari de l'exposició.
Dels pocs testimonis salvats d'aquesta història antiga de Montserrat. Aquí expliquem una història de 1000 anys, però, òbviament, per la història de Montserrat podem explicar-la amb molt poques peces medievals. N'hi ha algunes. La més antiga és la làpida de Santa Cecília de Montserrat, que és del 945.
I que, per cert, és la peça més antiga de la mostra. L'altra joia, com dèiem, és un vestit de color morat amb brodats i fils d'or que crida molt l'atenció i que no es veia des de fa 100 anys. Un vestit cedit per un comte belga que la verge mai es va arribar a posar i que ara vesteix una rèplica de la Moreneta. L'exposició rep el visitant amb dues escultures també espectaculars del 1940 de gairebé tamany real que representen Sant Benet i l'abat Olives, i el primer cop que surten de la sala capitular de Montserrat i potser l'última, ens confessa el director del museu, el germà Xavier Cavaller, que ens explica per què.
Cada una d'elles pesa 200 quilos. Són escultures que tenen sentit on es troben, estan en un espai litúrgic, la sala capitular, el segon recinte més important dins d'un monestir benedictí, després de l'església, i per tant ja fan una funció pròpia. Excepcionalment s'han portat aquí l'exposició doncs, perquè per la rellevància que tenen a l'hora d'explicar el monestir. Tenim d'una banda Sant Benet, que és el nostre pare en el monaquisme, el que va escriure la regla al segle VI, que avui encara seguim els monges de Montserrat, i l'abat Oliva, que és el nostre fundador.
A la mostra, que es pot veure fins al 5 de desembre, també hi ha peces de primer ordre, testimoni de la projecció internacional de Montserrat des de fa temps. Avui estem molt acostumats tots a veure la plena de turistes estrangers, però, de fet, això ve de lluny. Ja era molt popular, sobretot a Europa, al segle XVI i XVII. I quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràndula. Avui arrenquen a Lleida les festes de tardor, que proposen més d'un centenar d'activitats i que viuran la jornada central diumenge, dia de Sant Miquel, amb els actes més tradicionals. El centre històric, que concentra pràcticament totes les propostes i el talent local, seran els protagonistes d'aquestes festes que fan una aposta decidida per la gastronomia, Noelia.
Les festes de tardor, la Festa Major Petita de Lleida, tindran aquest any el triple d'espai dedicat a la gastronomia i estrenaran el Mercat del Pla com a espai de degustació de productes de qualitat. També el pregó d'aquesta tarda és una picada d'ullet al sector gastronòmic, ja que el fa el cuiner lleidatà Gonzalo Ferreruela. De fet, el talent local en tots els àmbits centrarà la festa. Sentim Xavi Blanco, regidor de festes.
Ha de servir per empoderar tot el talent local i que el centre històric, que és el cor de la nostra ciutat, es transformi en una experiència en molts àmbits.
Els concerts inclouen des de grups emergents que han sorgit dels bucs d'assaig municipals fins a aquests que sentim, Sexeni. Diumenge, dia de Sant Miquel, serà el moment del seguici. Arran de les festes s'ha establert un dispositiu de seguretat mai vist fins ara, segons l'Ajuntament, i 3 punts Lila Rainbow contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. A més, els concerts s'han programat amb horaris més conciliadors per facilitar la convivència amb els veïns del centre històric.
Canvi radical de registre musical perquè l'orquestra Franz Schubert Filharmonia presenta la 12a temporada amb 7 concerts al Teatre Tarragona. Seran l'inici de diferents gires amb destacats directors i músics de tota Europa que es donaran cita a Tarragona els pròxims mesos. Clara Chavarría Domingo, què és el que es pot destacar d'aquesta programació?
Doncs d'entrada que la temporada comença el 3 d'octubre amb la pròpia orquestra amb el seu director Tomàs Grau interpretant la sinfonia número 5 de Gustav Mahler. De la programació, Grau destaca una de les grans figures de la música sinfònica com el director Ton Koopman. Tomàs Grau n'ha parlat.
Ha actuat a les millors sales del món, ha dirigit a les millors orquestres del món i va fundar la seva pròpia orquestra, que és la Amsterdam Baroque End Choir, amb la qual fa gires per tot el món, inclòs, per suposat, Barcelona, Palau de la Música, Auditori Nacional de Madrid, Auditori de Zaragoza, però Filharmonia de Berlín, Filharmonia de París, doncs el tindrem assajant aquí durant una setmana a l'escenari del Teatre Tarragona i oferint concerts.
També cal destacar el concert sota la batuta de la directora francesa Laurence Eckelby. Grau creu que la seva presència pot fer arribar un missatge al públic femení.
Si veuen directores tant nacionals com internacionals, potser no saben que també es poden dedicar a la direcció, no? I no només a la composició o a interpretació. Doncs si veuen una directora dalt de l'escenari, les hem d'animar a que elles pensin, doncs jo també vull fer això. A veure si aconseguim que alguna nena, alguna noia, vulgui també ser directora d'orquestra.
En total s'oferiran 7 concerts entre el 3 d'octubre i el 15 de maig.
El Consorci de Promoció Turística del Maresme engega avui una iniciativa per donar visibilitat als museus de la comarca i promoure les visites. És el passaport dels museus del Maresme, que es pot recollir gratuïtament a les oficines de turisme i als centres que hi participen, i amb les 6 primeres visites segellades, el visitant rebrà un obsequi. Marta Vallès, Calella, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I no es podia escollir millor indret per fer aquesta presentació.
Efectivament, amb unes vistes fantàstiques en un dia clar i meravellós aquí al Maresme, estem a el far de Calella, amb vistes a tota la costa de la comarca. És un dels equipaments que participa en aquesta iniciativa. En aquest cas és força conegut, però n'hi ha d'altres de molt interès que potser coneixen només el municipi on són, però que com a petits tresors del Maresme paga la pena que siguin coneguts arreu. Espais com el Museu de l'Estampació de Premià de Mar, el Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora, a Taià, o bé el Museu Municipal de Nàutica del Masnou i el Centre d'Interpretació de la mina d'aigua. Hi ha 26 museus en total o equipaments culturals que participen en aquesta iniciativa. Carme Ponsa és la presidenta del Consorci de Promoció Turística del Maresme.
Una necessitat de donar a conèixer tota aquesta branca de turisme cultural que sí que està desenvolupada, però li cal una empenta més. Quan es vagi a un d'aquests museus, se'ls hi donarà un passaport. Cada museu o equipament que visitin se'ls hi posarà un segell. Quan hagin tingut els primers 6 segells, se'ls hi farà un obsequi.
El passaport editat en català, espanyol, anglès i francès està pensat tant per visites de gent del país com per turistes de fora. Altres punts d'interès més coneguts que hi participen, la Nau Gaudí de Mataró, la Fundació Palau de Caldes d'Estrac o bé el Museu del Canti d'Argentona.
El Centre d'Arts Lopati d'Amposta acull fins al 3 de novembre l'exposició Segar i Cantar, que agafa el paisatge del Delta de l'Ebre i mostra l'impacte que té en diverses disciplines artístiques. I tot això posant l'èmfasi en com es fan les coses. Jordi Barranca, tot plegat, com es representa?
Bon dia, Marta. Doncs en diverses parts, una de més escultòrica i una de més reflexiva, totes amb dos punts en comú, com són el Delta de l'Ebre i aquesta importància que se li dona al procés de creació artística i al procés de fer les coses. En Marc Navarro és un dels tres artistes que han fet la mostra i n'és el comissari.
En el moment en el que decidim treballar al Delta de l'Ebre, estem assumint que el que volem és que ens afecti aquesta situació territorial. És a dir, estem manifestant una voluntat de permeabilitat respecte al territori. El que veurem a l'exposició, per tant, és un reflex d'això. Com materials, tècniques, la pròpia història local d'alguna manera forma part i s'incorpora a aquests treballs.
Una exposició que reparteix en diverses parts que consten, per exemple, d'escultures, documents i eines típiques d'aquesta zona on el paisatge hi té molta importància.
D'una banda, un grup escultòric realitzat per l'artista David Bestué. Aquest grup escultòric incorpora materials de rebuig del Delta. També trobarà una sèrie de peces realitzades per Sara Dovieta, però també per alguns altres artistes convidats, realitzades a partir d'una peça d'indumentària. El barret.
Segar i Cantar. Es pot visitar aquí el Centre d'Arts Lopati fins a principis de novembre. Des d'ara i fins aleshores hi haurà canvis, com ara la introducció del vídeo d'una performance que es va fer el dia de la inauguració, entre d'altres elements. Tots ells, això sí, amb el Delta com a punt en comú.
Canvis al Teatre Gaudí de Barcelona. El dramaturg Ever Blanchett abandona el timó de la sala després de 16 anys i el cedeix a tres professionals dels escenaris, Marta Vives.
Els actors Ana Carreño, Màrius Hernández i Gemma Dausedes, coneguts pels seus papers a Polònia, a La Riera o Com si fos ahir, però també per la seva feina en obres al TNC o al Lliure, formen l'equip que es posa al capdavant d'aquest teatre a la frontera entre l'Eixample i Gràcia i que compta amb dues sales, prop de 270 localitats. Ever Blanchett ha dit que era el moment del relleu, però ha explicat que un dels motius té a veure amb la viabilitat econòmica del projecte.
Hem fet una petita meravella d'equip de treball, però no se sustenta si no té les ajudes necessàries. I aquestes ajudes necessàries segurament la tindrà la gent més jove per raons òbvies que no la gent més gran.
El nou equip ja ha avançat que en la nova programació es reserva un espai per poder-hi participar com a intèrprets o en la direcció.
El mar és com un desert d'aigua.
Les funcions de Maricel al Teatre Victòria de Barcelona es reprenen avui amb normalitat, l'endemà que l'espectacle s'hagués d'anul·lar per un problema tècnic del vaixell que presideix l'escenari. La productora executiva de Degoll de Gom, Anna Rosa Sisquella, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que el vaixell ja està arreglat i que es van viure ahir al vespre uns moments, ha dit, complicats.
Aquí tota la gent esperant, doncs va ser una mica dur, la veritat. Jo em vaig estar emocionat perquè hi havia gent que t'explicava històries que era allò, jo és que m'he d'operar demà i resulta que venia avui i, bueno, aquestes coses que toquen molt emocionalment, saps? Però, bueno, de fet, tornem tots els diners, evidentment, i poden canviar les entrades per les sessions que vulguin.
Sisquella també ha dit que el vaixell es revisa contínuament.
Aquest vaixell és una relíquia històrica. Aquest vaixell és el vaixell mateix del que es va fer l'any 88.
Imagina't.
I, evidentment, tenim molts experts que l'han reparat i l'estan contínuament. Hi ha 3 o 4 empreses que estan a sobre del barco. Però, clar, això només va ser un accident. És una manguera que, de sobte, fins que no detectes el que és, passa una estona.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça i l'Espanyol veuen com l'actitud dels seus seguidors més radicals els porten problemes. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
El Barça ha estat sancionat per la UEFA i l'Espanyol seria sancionat pel comitè de competició.
La UEFA castiga el Barça amb 10.000 euros i la impossibilitat de vendre entrades als seguidors blaugrana per al partit al camp de l'Estrella Roja de Belgrat per la pancarta nazi que van mostrar els aficionats radicals blaugrana durant el partit de Champions jugat a Mònaco. En un comunicat, el club ha respost a aquesta sanció i assegura que acatarà i aplicarà aquesta sanció i promet que reforçarà les mesures actuals i emprendrà les actuacions addicionals que siguin adients per tal d'evitar que aquests fets es repeteixin en el futur. Mentrestant, l'Espanyol segueixen pendents de la possible sanció que els pot imposar el comitè de competició pels incidents viscuts ahir a l'RCD Stadium en acabar el partit contra el Villarreal i que el conjunt blanquiblau va perdre per 1-2. L'acte arbitral reflecteix que quan l'àrbitre marxava cap als vestidors va rebre l'impacte d'un got de plàstic ple de líquid llançat per un seguidor. El club ha identificat l'autor, que es tracta d'un exsoci blanquiblau. L'Espanyol, que no sap com es reunirà aquest comitè de competició, ja ha enviat les disculpes en un escrit.
Doncs a banda d'aquesta sanció, el Barça, Ricard, juga demà a Pamplona.
I fa uns minuts que ha finalitzat la roda de premsa del tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal, Ricard? El Barça visita el Sadar amb un conjunt blaugrana físicament molt exigit. 4 partits en 12 dies, per tant, rotacions obligatòries per Hansi Flick. De fet, avui mateix, en la sessió d'entrenament, Rafinha i Marc Casador s'han quedat al gimnàs. I, a més, Eric i Íñigo Martínez han entrenat al marge. Ja sol ser habitual que Flick també dosifiqui aquestes sessions d'entrenament. Per tot això, i per aquest calendari tan exigent, Flick reconeix que toca rotar, toca gestionar les càrregues físiques dels futbolistes.
Sí, òbviament, en farem. Farem algunes rotacions, però també necessitem els jugadors experimentats. Rafa ara mateix és un jugador molt important per a nosaltres, Olivi, i també tenia una molèstia d'un cop i hem de veure com està demà, però en general estem preparats.
Demà al matí l'equip fa sessió d'activació cap a 2:15 del migdia i després hi haurà la llista de convocats i el viatge. A tot això, demà a les 9 el partit contra un Osasuna que és 7è amb 3 victòries, 2 empats i 2 derrotes i en una jornada marcada també pel derbi madrileny.
Gràcies, Ramon. La resta d'equips catalans juguen diumenge al Girona al camp del Celta a les 2 del migdia i l'Espanyol visitarà el Betis a 6:45 de la tarda. Diumenge, com deia el Ramon Salmurri, jugarà el derbi madrileny Atlètic Madrid. El Barça hi arriba com a líder en solitari de la classificació amb 21 punts de 21 possibles, 4 més que el Madrid, que és segon. El Girona és 12 amb 8 punts i l'Espanyol 14è amb 7. Avui comença ja a disputar-se la 8a jornada de la Lliga Masculina de Futbol amb el Valladolid Mallorca, que començarà a les 9 del vespre. I encara el Barça, l'equip femení, ja sap els seus rivals a la fase de grups de la Champions. S'enfrontarà al Manchester City anglès, al Saint Pölten austríac i al Hammarby suec.
Pel que fa al motor, primera jornada d'entrenaments, el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i els pilots de la demarcació de Barcelona ara mateix haurien de disputar la repesca.
Àlex Rins ha estat 13è i Aleix Espargaró 15è. L'Aleix amb una caiguda sense conseqüències. El més ràpid ha estat el pilot italià Enea Bastianini, que ha fet 9 rècords del traçat. Ha estat un primer dia marcat per la calor ambiental de 30 graus i a l'asfalt que ha arribat a cremar a 60 graus. La pròxima matinada hi ha la repesca a 10 minuts per les 5 i la Q2 a 5:15. A Moto3, el debutant Joel Esteban és 17è. La pròxima matinada tindrà opció de millorar per estalviar-se la repesca. Ha d'acabar entre els 14 primers.
En waterpolo avui juguen més partits de la ronda preliminar de l'Eurocup masculina.
A partir de les 6, Zuglo, Terrassa, i a 6:45, natació Barcelona-Gènova, i a les 8, Emblados, Sant Andreu. L'equip andreuenc es va estrenar ahir amb derrota davant l'Enca d'Istanbul per 7-16.
I acabarem parlant d'hoquei patins. Avui es disputen les semifinals de la Lliga Catalana Masculina.
A 6:45, primera semifinal, Lleida-Calafell. A 9:15, Sant Just-Igualada. Els equips vencedors s'enfrontaran diumenge a la final, aquest diumenge a les 12 del migdia. A tot això, afegir que el Barça d'handbol viatja avui cap al Caire, Egipte, per disputar-hi el Mundial de Clubs. El conjunt blaugrana debuta demà al torneig enfrontant-se al Sydney University. Indicament, ha rebut l'alta mèdica. I a la Copa Amèrica de Vela, avui és jornada de descans, les regates d'ahir van acabar en empat a 1 entre Luna Rossa i Lineos.
No t'ho pots perdre.
Voldria dir-te que tu ets part de tot el que jo faig.
I avui acabem amb la música de Gossos, que aquest vespre, 8:45, actuen a l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, coincidint amb les festes de tardor. La banda manresana farà un repàs dels seus 30 anys de trajectòria artística en un concert amb una escenografia inèdita. Els organitzadors asseguren que serà una nit única i emocionant, plena de records i de bona música, que farà cantar i ballar algunes de les cançons que ja formen part de la banda sonora del públic. Tornem dilluns a partir de la 1. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Gent que no és indiferent.